Radio Astel. Crims, o gairebé.
Torna a ser dimarts i en aquest programa això vol dir que parlem de Crònica Negra, i abans de saludar la nostra especialista i doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes, és el moment de posar-nos en antecedents, Núria.
El cas de la Manada ha estat un dels casos de violència sexual més controvertits d'aquest segle al nostre país, especialment per les seves conseqüències a nivell jurídic. En aquest cas, cinc joves que van viatjar a Pamplona per participar a les festes de Sant Fermí van trobar una noia sola per la nit que estava sota els efectes de l'alcohol i la van arrossegar dins d'un edifici on la van agredir sexualment per via bucal, vaginal i anal.
Segurament molts coneixereu el cas, però avui venim a explicar-lo. Rosa Vinyes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més, avui acompanyada, perquè també podem saludar a aquesta hora el doctor Víctor Gómez. Ell és catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, doctora Vinyes, el cas de la Manada, deia, segurament molts oients, si anomenem o diem la Manada, sabem del que estem parlant, però vaja, explica'm una mica ben bé què és el que va passar i per què va ser tan polèmic, sobretot.
Mira, el cas de la Manada, que jo crec que és un dels casos que més està sortint a la premsa inclús a dia d'avui, és el cas de cinc joves del sud del país, on tenien un grup de WhatsApp que es deia La Manada, que per això ha rebut el cas el nom de La Manada, on es comunicaven, i van viatjar a Pamplona, com ha dit la companya, als Sant Fermins, i van agafar una noia que es trobava en aquell moment sola, que havia anat també a passar la festa dels Sant Fermins allà, i la van arrossegar dins un edifici, i en contra de la seva voluntat, els cinc d'ells la van forçar a mantenir fel·lacions. Dos d'ells la van penetrar vaginalment i un tercer la va penetrar vaginalment i analment. Durant aquestes accions van gravar aquestes accions i durant aquestes accions el que hi ha és evidència que s'animaven els uns als altres per continuar amb l'agressió i que no van tenir en compte la víctima. De fet, li van robar el mòbil i la van deixar allà després de les agressions sexuals o de les actes de violència sexual, i la van deixar sense assistència de forma que ella, quan es va recuperar una mica, va poder marxar i la va trobar una parella de ciutadans en posició fatal amb un banc, plorant desconsoladament, i llavors la van portar a rebre assistència mèdica.
Doctora Vinyes, són freqüents les agressions sexuals grupals?
Relativament, més del que ens pensem. És a dir, quan hem vist les prevalències de diferents països, veiem que les violacions en concret són comeses per dos o més agressors entre el 2 i el 33% de les vegades. Als països occidentals les prevalències són una mica més baixes i als no occidentals una mica més altes.
Què diuen les estadístiques sobre com són aquest tipus d'agressors?
Pues el que diuen és que són com el cas de la Manada, en realitat. És a dir, joves de menys de 25 anys que es troben una víctima que no coneixen sota els efectes de l'alcohol i que en un lloc públic i que la porten a un altre lloc per violar-la d'una forma bastant violenta. La víctima pateix molta por i generalment és penetrada per via vaginal, bucal, anal, i pateix seqüeles bastant fortes, físiques i psicològiques, per aquest tipus d'incidents.
Per trobar alguna mena d'explicació, i com a explicació vull dir explicació, no vull dir en cap cas justificació, quins factors explicarien l'agressió sexual grupal?
Pues el que ens trobem és que aquest és un tipus d'agressor que és molt heterogeni. Generalment, quan veiem agressors sexuals individuals, quan trobem sobretot alguns que repeteixen les agressions més d'un cop, el que trobem és que són individus que tenen, si vols dir, una certa tendència patològica i una certa atracció pel sexe no consentit. No és el cas dels agressors sexuals grupals en general. N'hi ha excepcions, però en general no és el cas. El que ens trobem són situacions, contextes, que interaccionen amb un tipus d'individu, que amb un tipus d'actitud i amb unes pressions de grup determinades es pot desinhibir per cometre aquest tipus d'acte sexual, especialment si aquests individus també es troben sota l'efecte de les drogues i de l'alcohol.
Mm-hmm. Ara ens explicava, doctora, que aquest tipus d'individus tenen una preferència pel sexe no consentit. Quina culpa li podem atribuir d'això a la pornografia que trobem a través de la xarxa?
Pues en principi el que pel sexe no consentit als individus, que generalment no són els agressors sexuals grupals, però n'hem trobat alguns. El que trobem a la pornografia a la red és que el que ens donen una imatge de sexe impersonal, d'un sexe que no cal tenir el consentiment de l'altra parella per obtenir satisfacció o gratificació. I, a més, d'alguna forma ens ensenyen que la dona pot ser utilitzada com un objecte i que està allà aquest objecte per complir els nostres desitjos.
Avui volíem parlar d'aquest cas de la manada i de totes aquestes qüestions criminològiques amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada setmana a la caravana, però també volíem parlar, ja el saludàvem abans, el doctor Víctor Gómez, catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, per preguntar-li també sobre qüestions jurídiques d'aquest cas. I és que, doctor Gómez, ha estat un cas controvertit jurídicament, no?
Sí, bona tarda de nou. Efectivament, el cas de la manada ha estat un cas força controvertit perquè, com s'ha indicat amb l'entrada, diguéssim, del programa i també la Rosa molt encertadament ara ho comentava, és un supòsit de fet que va donar lloc, d'alguna manera, a dues sentències, no diria contradictòries, però sí d'un signe bastant diferent, i entremig, entre la primera sentència i la segona sentència, la primera instància i la cassació després del Tribunal Suprem, com tots sabem, es van produir una sèrie de mobilitzacions molt massives en contra, d'alguna manera, del sentit de la primera resolució. Més concretament, i perquè l'audiència ens pugui entendre, a la primera sentència, l'Audiència Provincial de Pamplona, l'any 2018, va qualificar els fets que estem comentant com un supòsit d'abús sexual, bueno, diferents supòsits perquè hi havia diferents subjectes que intervenien. Perquè ens fem una idea, amb la regulació anterior, l'abús sexual era l'atemptat contra la llibertat sexual sense violència, sense intimidació. Uh-huh. Si es donava violència i intimidació, llavors aquest abús sexual havia de ser qualificat com una agressió, però aquí l'Audiència Provincial de Pamplona va considerar que no existia ni violència ni intimidació i que, per tant, els fets eren constitutius d'abús sexual. Potser recordareu també que als carrers, la gent quan es manifestava deia no és abús, és violació, sí. Justament perquè la violació seria l'agressió sexual amb penetració. I en el cas d'abús sexual, en penetració, la qualificació jurídica que rebia aleshores aquest abús sexual no era de violació. Per tant, el nomen juris, diguéssim, la qualificació de violació no es va poder aplicar aquest cas en primera instància. Després, el Tribunal Suprem, a propòsit del recurs de cassació que va presentar el Ministeri Fiscal i les acusacions particulars, va revisar la qualificació d'aquests fets i va considerar aleshores que efectivament sí que hi havia intimidació i que, per tant, el que en primera instància s'havia qualificat com a abús es podia revisar i ser qualificat en segona instància com a agressió. A propòsit d'això, la pena va pujar 3 anys, es va passar 9 anys i mig a 12 anys i mig en segona instància, però això era una qüestió que jo crec que era relativament menor perquè, si recordem, les protestes socials no eren tan exactament per la pena, que no es considerava menor, sinó més aviat per la qualificació dels fets com a abús i no com a agressió sexual. La veritat és que l'Audiència Provincial de Pamplona hagués pogut qualificar perfectament els fets com a agressió sexual perquè amb el relat de fets provats que es va provar aleshores, l'encaix típic, diguéssim, més correcte hagués estat justament l'agressió sexual perquè el relat de fets provats descrivia uns fets que vosaltres els heu comentat ja on la víctima en realitat actuava impulsada, va prestar el seu consentiment com a conseqüència del que la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem deia que era un cas d'intimidació ambiental. La mera concurrència de diferents persones, la mera superioritat numèrica de diferents persones respecte a la víctima representava per la víctima una intimidació ambiental que hagués pogut ser perfectament observada per l'Audiència Provincial de Pamplona i que no va ser-ho, no?
Clar, doctor, no sé si és un cas que hagi tingut, ara ens ho comentava, ens en feia una pinzellada, eh? És un cas que ha tingut cap conseqüència en les següents reformes jurídiques?
Bueno, la reforma jurídica més important que ha tingut lloc després del cas de la Manada ha estat la reforma que estem parlant ara justament aquests dies a propòsit de l'aplicació o no retroactiva, eh? Després potser comentarem alguna coseta a aquest respecte, que és la Llei Orgànica 10 de 2022 que va entrar en vigor el 7 de novembre. És una llei que no porta ni un mes en vigor. I efectivament el cas de la Manada segurament és el detonant d'aquesta llei. Aquesta llei és una llei molt completa que incorpora tot un seguit de mesures de prevenció, de mesures d'atenció, d'acompanyament, etc. a les víctimes de delictes sexuals. També incorpora una sèrie de referències relatives a supòsits d'atemptats contra la llibertat sexual a través de les xarxes socials, etc. Si voleu, després podem comentar alguna coseta d'aquestes, però sobretot, és una llei que s'explica a partir del cas de la Manada i a partir d'aquests crits, diguéssim, socials de no és abús, és violació, o el sí és sí, o el no és no, no? Per això aquesta llei s'ha denominat llei del sí és sí o del no és no, no? Llavors, aquesta idea del sí és sí o el no és no ha portat d'alguna manera de la mà una conseqüència molt important, que és l'eliminació de la distinció entre abús sexual i agressió sexual. És a dir, aquesta controvèrsia justament que plantejàvem ara fa un moment a propòsit de la primera sentència i la segona sentència del cas de la Manada, si és abús sexual o és agressió sexual, diguéssim, aquesta nova norma, aquesta controvèrsia, l'elimina d'arrel perquè elimina d'arrel la distinció que la provoca, és a dir, la distinció entre l'abús i l'agressió sexual, de manera que actualment qualsevol atemptat contra la llibertat sexual ha de ser qualificat en fets posteriors al 7 de novembre com a agressió sexual. Al mateix temps, la qüestió del consentiment, que és una qüestió que no es va discutir amb el cas de la Manada, sí que és veritat que hi ha un vot particular que considera que es podia deduir que hi havia consentiment de la víctima, però va ser només un vot particular. El vot majoritari considerava que la víctima no va consentir, amb raó de més després el Tribunal Suprem, quan va qualificar els fets com a agressió sexual, doncs el concepte de consentiment nosaltres no el teníem al Codi Penal. I ara l'article 178, apartat primer, doncs incorpora expressament un concepte de consentiment que ha de revestir tres característiques. Ha de ser clar, ha de ser actiu i ha d'expressar de forma activa i de forma clara, insisteixo, la voluntat de la víctima. Jo diria, simplificant molt, hi ha altres canvis que podem comentar, que aquests dos canvis, aquestes dues modificacions, són les més importants de la Llei Orgànica 10-22 i són conseqüència clara, conseqüència directa del cas de la Manada.
Per tant, doctor, segurament per algú especialista com vostè en dret penal i criminologia tingui resposta fàcil, però pels que no en sabem de la qüestió, perquè pels neòfits en tot aquest tema, pel que fa al consentiment, és a dir, en una relació entre dues persones, com és demostrable si hi ha hagut o no hi ha hagut consentiment?
Bé, aquesta és una de les grans qüestions, efectivament, no? que es planteja, diguéssim, a la pràctica i que d'alguna manera també aboca, diguéssim, o ens porta a reflexionar-hi la nova reforma. Si voleu, això es llegeix en 3 segons, us llegeixo com ha quedat, diguéssim, definit el consentiment, aquest article que us comentava, 178, apartat primer. Només s'entendrà que hi ha consentiment, diu ara el Codi Penal, quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, tenint en compte les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la víctima. Hi ha un sector de la doctrina que considera, ho comentàvem fa un moment, que aquest consentiment es podria definir amb l'acrònim CAE. CAE, que vol dir clar, actiu i express. El problema que planteja aquest concepte de consentiment, que jo diria que és aplicable a aquest àmbit, és aplicable a qualsevol àmbit de la vida, podem entendre que algú està consentint alguna cosa, en aquest cas al manteniment de relacions sexuals, quan a través d'actes, de forma clara, expressa la seva voluntat de realitzar la conducta. El problema que planteja això pot ser que és perfectament possible imaginar un context de relació sexual on el consentiment de la persona que vol prestar la relació sexual es realitza no necessàriament a través d'un acte, sinó a través de la passivitat, no necessàriament de forma expressa, sinó que es pot deduir tàcitament per terceres persones o per circumstàncies del fet, i que de vegades potser es puguin córrer amb un error sobre el grau de claredat que li sembla el subjecte actiu, diguéssim, que està prestant consentiment al subjecte passiu. És a dir, que jo diria que aquesta definició de consentiment és una definició bastant ben travada, jo diria que absolutament ben intencionada, però que en la pràctica, efectivament, com plantejaves molt encertadament amb la teva pregunta, pot presentar algun problema probatori en supòsits límit.
Si entrem en el cas que ens atany avui, que és el cas de la manada que ens explicava la doctora Rosa Vinyes, que també ens acompanya avui a la caravana, també hem d'explicar que una llei que parteix com a base d'un cas com aquest aconsegueix que com a mínim es demani la rebaixa de penes de tots els que van conformar la manada, no?
Sí, m'imagino que el sentit de la pregunta és que això és una paradoxa, no? Uh-huh. D'alguna manera, efectivament, si la llei 10.22 de reforma dels delictes contra la llibertat sexual es deu bàsicament al cas de la manada, i la sensació general era que el cas de la manada en primera instància es va resoldre d'una forma, diguéssim, discutible, perquè els fets provats eren d'agressió sexual i no d'abús sexual, i després això ho modifica a través de l'estimació del recurs de cassació al Tribunal Suprem i es pujant les penes 3 anys, etcètera, etcètera, la sensació que quedava després de tot això és que si s'havia de reformar la llei, que això em sembla que era discutible, però si s'havia de reformar, doncs era justament per endurir aquests casos, per aclarir, per exemple, que els supòsits d'intimidació ambiental realment són casos d'intimidació i, per tant, d'agressió sexual, etcètera, no? Clar, el que ha passat és que, o el que ha transcendit els mitjans de comunicació és que el que ha succeït a propòsit d'aquesta llei és més aviat tot el contrari. És a dir, la sensació que tenim és que, en contra del que hagués hagut de passar, que és que les penes haguessin hagut de pujar, doncs la realitat és que al final les penes han baixat. Això hem de dir que no és exactament així, perquè...
Per tant, doctor, és una bona llei que s'ha explicat malament?
Jo no diria que és una bona llei per començar, o sigui, diguéssim, la teva pregunta té dos elements, si la llei s'ha explicat bé o no i si la llei és bona o no.
Sí.
Jo, respecte al primer element, diria que la llei no és bona, és absolutament perfectible, té molts errors, segurament amb un programa no podríem explicar-los tots ni la meitat, ni una desena part segurament et diria. La llei no és una bona llei tècnicament, almenys des del meu punt de vista. És una llei, jo diria que ben intencionada, però des del punt de vista tècnica legislativa molt, molt millorable. I des del punt de vista, diguéssim, del que s'ha explicat de la llei, jo no diria que la llei s'ha explicat malament, però sí que s'ha posat molt l'accent amb això de la rebaixa de les penes i l'aplicabilitat retroactiva o no, que és només un element de la llei, però no... No sé si l'element més important o l'element més rellevant, però sí segurament l'element que està cridant més l'atenció i amb raó. I miraré d'explicar-me breument per veure si...
Sí, perquè ens queda un minutet.
Com?
Deia sí breument, sisplau, perquè ens queda un minutet.
Sí, el problema que ha tingut la llei és que en eliminar la distinció entre l'abús i l'agressió sexual... L'abús tenia un marc penal i l'agressió sexual tenia un altre marc penal. El límit mínim del marc penal de l'abús sexual era un límit mínim inferior al límit mínim de l'agressió sexual i ara enfondre's, diguéssim, qualsevol atemptat contra la llibertat sexual amb un únic tipus d'agressió sexual, s'han hagut de refondre també els marcs penals, de forma que el límit màxim queda més alt, però el límit mínim queda més baix.
Clar.
De manera que pot haver supòsits que amb la llei anterior i amb la llei posterior sigui més beneficiosa, perquè el límit mínim de la llei anterior, per exemple, de l'agressió sexual, sigui superior al límit mínim del marc penal actual, que és el límit mínim d'un marc reforç, diguéssim, per l'agressió sexual i l'abús sexual.
Doctor...
De manera que en fusionar els dos conceptes i fusionar les dues penes, pot haver supòsits d'agressió sexual abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei que tinguessin una pena superior aleshores de la que podrien arribar a tindre o es podria interpretar que podrien tindre en l'actualitat.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots aquests assumptes sobre la llei, sobre el cas. En parlarem bastament amb un programa i des d'aquí, des dels estudis de la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en criminologia i psicologia, gràcies, com sempre, per venir a la caravana. Seguim amb més casos.
Moltes gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.